Els migdies de Cope Menorca començam un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, Antoni Fullana, na Sònia Febrer, en Marc Florit i en el control, Antoni Barber.
Aquests dies, a la nostra església s'estan fent moltes activitats d'inici de curs. Tenim present l'objectiu diocesà de caminar junts amb esperança. Demà tindrà lloc la formació diocesana de catequistes. D'aquest tema en parlarem amb Naïma Ferrer a l'entrevista d'aquesta setmana. El programa d'avui també hi haurà un espai per reflexionar sobre el jubileu, per meditar l'Evangeli del diumenge i molt més. Començant millor el programa d'aquest divendres, explica-li les activitats que s'han fet aquest dia a la nostra església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens aporta la informació de l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent.
El passat 26 de setembre, el Santuari de la Mare del Toro va acollir l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent, en la qual es va iniciar el curs 2024-2025. La trobada va començar amb unes paraules de benvinguda del president José Coll i amb una pregària amb el cant «No fixeu els ulls». El prevere Llorenç Sales va presentar el temari per a aquest curs que es titula L'Hora dels Majors, amb uns continguts que estan en sintonia amb el temari de l'any passat i que conviden a prendre consciència de la identitat de la gent gran en la seva tasca avui en la família, la societat i l'Església. Finalment, es va unir a la trobada del bisbe Gerard per a presidir l'Eucaristia. Després del dinar de germanor, es va informar que el dia 6 de juny del 2025, coincidint amb el final de curs, es celebrarà una reunió extraordinària per a l'elecció del nou president de Vida Creixent.
Tot seguit, na Neus Pons ens explica com s'han viscut les festes de Sant Miquel.
El 27 de setembre va tenir lloc el primer dels actes de les festes de Sant Miquel. Al vespre, al carrer de Sant Miquel, es va gaudir d'un concert del grup Tempo. Després, es va compartir una bereneta. El 28 de setembre, al capvespre, va tenir lloc l'inici festiu del curs de catequesi i dels clubs d'esplai amb una festa al carrer, on els fillets i joves van gaudir dels jocs organitzats pels monitors i catequistes. Així mateix, a la sala d'actes del centre, el dissabte i el diumenge es va representar l'obra Asteroide B612, la història d'un petit príncep. Finalment, diumenge, dia 29 al matí, va tenir lloc la celebració de l'Eucaristia del Sant Titular, presidida pel bisbe Gerard. El bisbe va encoratjar la família santmiquelera a ser una comunitat que camina junta fent el bé i a superar la temptació de l'exclusivisme. Després va tenir lloc el tradicional berenar de germanor i una xerrada col·loqui, on es van recordar els primers iniciadors de Sant Miquel i tants d'altres, tots referents i bons testimonis.
Per acabar, en Marc Florit ens informa de la inauguració a Menorca de la primera capella d'adoració perpètua.
El 29 de setembre, coincidint amb la festa dels Sants Arcàngels, va tenir lloc a Menorca, al Santuari de la Mare de Déu del Toro, la inauguració de la primera capella de l'adoració perpètua del Santíssim. Estarà oberta al públic de les 8 del matí a les 6 del capvespre. La resta del temps, les religioses de la comunitat s'encarregaran dels torns de pregària. Ens aporta més informació el bisbe Gerard.
És la primera vegada que a Menorca tenim aquesta fórmula de pregària, que a les 24 hores del dia sempre hi ha alguna persona de Menorca que implora a Déu a favor de la diòcesi. I aquesta modalitat de pregària, d'adoració eucarística, ha estat possible perquè la comunitat de monges del Toro, les filles de la Sagrada Família, poden atendre, es poden tornar durant tot el dia, les 24 hores. Però durant el dia, de moment, durant tot el dia, també està obert a que les persones que ho vulguin fer una estona de pregària, puguin anar a aquesta capella entrant en el recinte a mà dreta. Antigament allà hi havia la botiga de les monges franciscanes. Aquell espai està reconvertit, avui en dia és aquesta capella, i convidem a tothom que a vegades cerca un espai de pau, un espai de tranquil·litat, per poder reflexionar, per poder pregar, doncs que puja el Toro, que ja trobarà aquesta capella.
Seguim ara amb una nova reflexió sobre el jubileu de l'any 2025. Aquest mes d'octubre se'ns convida a pregar com ho feia Maria. Ella va escoltar la veu del Senyor, en qui va mantenir diàlegs personals de gran intimitat i profunditat.
Maria va escoltar la veu de l'àngel i va acollir la voluntat del Pare. En encarnar Jesús, crea amb ell un vincle maternal i espiritual que li permet viure sempre en la seva presència. Amb la seva vida, Maria ens ensenya a escoltar, a confiar i dir sí a Déu, com ho va fer a l'Anunciació.
Betlem, la ciutat on va néixer Jesús, ens revela el poder de la humilitat i la confiança en Déu. És un lloc petit, però ple de significat. Allà Maria ens convida a confiar en el pla del Pare.
Galilea, un gresol de cultures i races, ens parla de l'acolliment i l'obertura. Allà Maria va viure en senzillesa i ens ensenya a acceptar la diversitat i les diferències amb amor.
Natzaret, el poble on Maria va viure en l'anonimat, és un recordatori que, en allò amagat, el Senyor obre meravelles. Des d'allà ens convida a mirar la vida des del cor, en allò que és profund i silenciós.
Maria és mare. Mare mestra i companya en el camí cap a Déu, ens agafa de la mà i ens porta al lloc més amagat, al cor, on sempre ens espera la presència de Déu.
En la secció musical, aquesta setmana ens acompanya l'hermana Glenda. Ara ens canta Tu eres mi descanso.
Y tú me dices, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, porque en mí encontraréis alivio.
Dios, tú eres mi descanso, mi único y auténtico descanso. Quiero aprender a descansar en ti. Quiero aprender a descansar en ti. Dios, tú eres mi descanso, mi único refugio, mi única salvación. Aunque quieran derribarme, aunque por fuera me halaguen y por dentro me critiquen, tú eres mi fortaleza. Contigo no vacilaré, no caeré, porque tú eres mi refugio, solo tú mi seguridad. Dios, tú eres mi descanso, mi único y auténtico descanso. Descansa, alma mía, descansa, solo en Dios. Descansa de tu prisa, yo confío siempre en ti. Contigo desahogo mi corazón.
Aquesta setmana tenim el gust d'entrevistar en Imma Ferrer i Constantino, llicenciada en Ciències Religioses a l'ISCREP. Actualment també treballa al Bisbat de Solsona, a l'unitat pastoral parroquial de Mollerussa. Demà, dia 12 d'octubre, dirigirà una jornada de formació per als catequistes de Menorca sobre el tema La iniciació cristiana, un procés d'acompanyament. Bon dia, Imma, i benvinguda.
Bon dia, Sònia, bon dia a tothom.
Bueno, tenint en compte que el context actual, tan marcat pel secularisme, quina és la importància de la iniciació cristiana a l'Església d'avui?
Bueno, aquesta pregunta donaria per molt i potser per persones que en saben una mica més que jo o bastant més que jo. Però penso que és molt important que les persones es vagin iniciant a la fe, també perquè puguin trobar un sentit a la seva vida i una esperança en un món on sembla que tot va a la deriva, no? I crec que la catequesi seria una bona eina d'iniciació cristiana en l'edat que sigui, eh? En l'edat que sigui. No té edats per entrar a la catequesi. On l'anunci i la missió podrien anar juntes. Veiem que es demana la catequesi pels infants amb l'objectiu de rebre un sagrament concret, però a vegades també veiem que desconeixen el seu significat. Però si intentem fer camí amb aquestes persones, amb les famílies d'aquests infants que demanen la catequesi, es pot arribar a fer un procés d'evangelització des d'on es troba cadascú i junts poder gaudir d'una bona experiència de fe. A veure, tot això no és fàcil, eh? No és ràpid, però val la pena esmerçar-hi temps i recursos i sempre, sempre confiant en la força de l'Espírit Sant, que és el que va davant nostre, evidentment.
I com bé sabem, els fiats reben els sacraments d'iniciació cristiana, que són el baptisme, comunió i confirmació, i la majoria no continuen amb la catequesi després d'aquest itinerari. Podríem dir, Imma, que és perquè es viu menys la fe en l'àmbit familiar?
Sí, tant, es viu molt menys la fe en l'àmbit familiar, tots ho sabem, això. Són pocs els que continuen. No es viu gens, bueno, molt poc la fe. La qüestió és també que abans hi havia un vincle entre la família, l'escola, la parròquia, que era com un suport, un recolzament, no? Anaven juntes i era molt, molt valuosa la seva tasca perquè ajudava en molts àmbits i amb el temps ha anat minvant. També ha anat minvant la transmissió de la fe que hi havia entre els avis, els padrins, no sé com ho dieu aquí, padrins.
Els avis, sí, sí.
Sí, fills i nets. I aquest fet ja ajudava que molts nens i nenes coneguessin el que anaven a fer fins i tot abans d'anar a la catequesi. I a vegades ja tenien ganes d'anar a la catequesi perquè ho vivien a casa seva. Ara ja no és així. La majoria no saben pas el que venen a fer. Encara que hem d'aprofitar aquest moment perquè és un bon moment, valga la redundància, per iniciar-se a la fe. El papa Francesc deia que els nens i nenes d'avui no saben ni fer el senyal de la creu. I això ja és un signe d'analfabetisme religiós. I és ben bé veritat. Vull dir, estem bastant apartats ja de tot el tema religiós. Per tant, jo diria, bueno, un suggeriment petitet, no? Davant d'aquesta situació, ressaltaria la importància d'una comunitat parroquial de base creient senzilla que ajudi i que acompanyi els processos d'iniciació cristiana, tant dels infants com dels adolescents, els joves i dels adults, on uns serien referents per als altres. No sé si m'explico. I junts, com a comunitat, podrien fer camí. Cada un des d'on es troba, eh? Iniciant-se i seguint sempre al seu pas un itinerari de fe. No tots en grup, no tots al mateix moment, perquè no tothom rep la informació i no tothom rep l'experiència al mateix moment i la viu de la mateixa manera.
Així és. I en aquest sentit, com podem implicar més els pares en la catequesi dels seus fills?
Ho sabem tots prou bé. La família, els pares, les mares són els millors referents per als seus fills i filles en quasi tots els àmbits. Doncs també ho són en la fe. Tots sabem que si a un pare li agrada la moto, al nen li agrada la moto. Sí. Tots els hobbies, com si diguéssim així, els espais que uns pares dediquen que els agrada, els fills segueixen, no? Si uns pares doncs, també són creients i viuen la fe en comunitat, l'infant s'introdueix quasi sense ni adonar-se'n. En canvi, si la família està més allunyada de la fe, allunyada no m'agrada dir gaire aquesta paraula, però bueno, allunyada de la fe, ja costa una mica més que s'integri. És difícil saber com poder implicar més els pares i mares a la catequesi en el procés de fe. Jo no tinc cap recepta ni solució, però potser sí que estaria bé que quan els pares venen per apuntar o portar o inscriure els seus fills al procés de catequesi, se'ls proposés també amb ells un procés conjuntament amb ells, amb els fills i pares, no? Intentant crear espais de descoberta també principalment per ells, pels adults, de pregària, de silenci, convidar-los a viure l'Eucaristia també amb els seus fills i filles, explicant què significa cada part, perquè algunes vegades diem, oi, que l'Eucaristia és avorrida, però entenem el que s'està celebrant allí, proposa alguna sortida més lúdica, algun pelegrinatge, i quasi, mira, asseguraria que si es crea un bon caliu entre les famílies dins d'aquest àmbit de la catequesi, serà molt més fàcil anunciar l'Evangeli i encetar o aprofundir, perquè alguns ja el tenen encetat, un itinerari de fe.
I pensant en el paper dels catequistes, que al final és un ministeri, no?, que estan portant a terme, per què és essencial el testimoni de fe dels catequistes en tot aquest procés d'acompanyament de fies, joves i adults?
Jo penso que és molt essencial, perquè després dels pares són el primer referent que els nens i nenes tenen al davant amb el tema de la fe. De vegades, en aquest tema, potser encara són més referent que els pares i mares. No hauria de ser així, però ho és. Avui dia, ja ho sabem tots, la majoria de pares i mares deleguen potser aquesta tasca als catequistes i mossens més que amb ells mateixos. Diuen, això els hi explicaran a la catequesi, no? Per tant, la tasca del catequista no hauria de ser transmetre tan sols uns continguts sobre la catequesi, sinó que penso que hauria de ser un bon testimoni de fer compartint, que cada catequista pogués compartir la seva experiència de Déu amb els seus catequitzats, com ell viu la fe en la seva vida, convidant-los a conèixer cada dia més l'Evangeli i ensenyant-lo a viure, que també costa el seu avui dia, això.
I ja per anar acabant, Imma, que sí, també serà un dels punts que tractarem demà a la formació amb els catequistes,
sí.
Com podem fer per personalitzar l'acompanyament dels catequitzats, dels fies, joves i adults? Com ho podem fer?
Penso que el catequista o tota persona que pertany a la comunitat hauria de vetllar fins al que pugui per saber per on passa cada persona, cada un dels seus catequitzants. Com? Intentant pues, escoltar-los, si es pot, clar, si es pot, també individualment, saber el que els preocupa, posar una mica la seva pell, quines són les seves inquietuds, què els agrada, intentar acompanyar-los des d'on es troben, què perceben que el catequista o la persona de la comunitat que els acompanya està sempre al seu costat i que hi poden confiar, que no estan sols, intentant que no és fàcil també el sentit del que estan buscant o aquest apropament amb Jesús o que no és tan sols una teoria sinó que ho estan vivint i que els surt del cor. Intentar que la mateixa catequesi esdevingui aquesta experiència de fe.
Així és. I doncs, moltes gràcies, Imma, per compartir aquesta estona de reflexió entre els nostres i que de segur que encoratjaran els catequistes a seguir amb aquesta missió que tant val la pena i és tan important.
Això espero. Moltes gràcies a vosaltres per la confiança.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I ara posam a la seva disposició les activitats que es faran aquests dies propers aquí a Menorca. Primera xerrada de teologia de Cacós.
Serà avui cap vespre, a les 20:15 hores, al Seminari Diocesà, a Ciutadella. El germà marista Lluís Serra i Llançana parlarà sobre el tema el perdó i la reconciliació en l'Església.
Trobada de formació dels catequistes.
Tindrà lloc demà, 12 d'octubre, entre les 9:30 i les 13:15 hores, a la parròquia Sant Martí, a Es Mercadal.
Campanya del Domum 2024.
Del 12 al 19 d'octubre es farà la Setmana d'Animació Missionera a Menorca. Hi participaran en diferents activitats el prevere missioner Manolo Bonet i el missioner javerià Rolando Ruiz.
Presentació de la peregrinació diocesana a Roma.
Aquest diumenge 13 d'octubre, a les 12 hores, el Santuari de la Mare de Déu del Toro es presentarà al viatge de peregrinació a Roma amb motiu del jubileu 2025.
Xerrades es mitjor gran.
serà el dia 16 i 17 d'octubre a les 20 hores a la parròquia Sant Cristòfol a càrrec de la germana de la Consolació, Maria Victòria Aymerich, sobre el tema L'esperança en nuestro mundo.
Inauguració de la botiga de moda Rea a Ciutadella.
Dijous 17 d'octubre a les 18 hores, al carrer del Santíssim, nombre 10, i s'inaugurarà aquesta botiga de Càritas Menorca.
Enviament dels professors de religió.
Es farà el divendres 18 d'octubre a les 17 hores al Col·legi Sant Josep a Maó.
Entrega del Premi Cooperació 2024.
Aquest acte tindrà lloc el pròxim divendres 18 d'octubre a les 19:30 hores al Palau de Can Saura, Ciutadella.
A les acabades del programa d'avui, dedicam ara una estona a interioritzar, a reflexionar l'Evangeli d'aquest diumenge, que és de Sant Marc.
Un dia que Jesús sortia de camí, un home corregué, s'agenollà als seus peus i li demanava:
Bon mestre, què he de fer per posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
Per què em trates de bo? De bo només ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments: no matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris en fals contra un altre, no enganis ningú, honora ton pare i ta mare.
Ell li respongué:
Tot això ja ho he fet des de jove.
Jesús el mirà amb afecte i li digué:
Encara et falta una cosa. Ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres i tindràs un tresor guardat en el cel. Després torna i vine amb mi.
Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se n'anà tot trist, perquè era molt ric. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als deixebles:
Per als qui són rics, que ho és de difícil entrar al reina de Déu.
Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren sorpresos, però Jesús els tornà a dir:
Fills meus, que ho és de difícil entrar al reina de Déu. És més fàcil que un camell passi pel cos d'una gua que no que un ric entri al reina de Déu.
Ells quedaren encara més sorpresos i deien entre ells:
I qui es podrà salvar?
Jesús els mirà i els digué:
Als homes els és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot tot.
Llavors Pere es posà a dir-li:
Mirau, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vos.
Jesús respongué:
Vos ho dic en tota veritat. Ningú dels qui per mi i per anunciar l'Evangeli han deixat la casa, germans i germanes, pare, mare, fills o camps, no deixarà de rebre ja en el temps present el 100 per 1 de casa, germans i germanes, mare, fills i camps, i també persecucions, i en el món futur tindrà la vida eterna.
La felicitat veritable és la que va per dintre. Avui dia ens fixam molt en la imatge, però freqüentment darrere una imatge envejable o enlluernadora hi ha molta buidor interior, un buit existencial. Fàcilment oblidam que per ser feliç s'ha de sortir d'un mateix, estimar algú, compartir. Pel camí de l'egoisme no tastarem mai la plenitud. Jesús no demana a tothom que ho deixi tot. Només una minoria ho pot deixar tot per vocació. Però sí que ens demana a tots que ajustem el rumb de la nostra vida. Compartint el que som i tenim, serem més feliços. Si sabem renunciar a coses que en el fons no necessitam, millorarà la nostra salut espiritual.
I després d'aquesta estona de reflexió en l'Evangeli, acabam el programa d'avui.
I ho feim animant-los a cercar sempre a Déu en el nostre interior. Ell és la font de vida, pau i esperança.
I recordeu que també ens podeu escoltar els diumenges aquí a Cope Menorca a les 9:45. El programa Església Notícia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana a tots. Adéu.